al matí. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter@radiosabadell.
Celebrem la nostra arribada al món universitari.
I us dono oficialment la benvinguda a Filosofia, la famosa carrera sense sortides.
Me encanta el sonido de la decadencia.
Ay, hostia.
Perdona, em dic Biel.
Pol, ¿qué estudias?
Soy argentina.
Filosofía.
Claro.
¿Fem un grupo de estudio?
¡Alumnos, a clase!
La justicia es tratar a todos por igual. Yo podría estar de modelo en una tienda. La suya es una risa.
Estem escoltant el tràiler de la primera temporada de Marlís, a Pere Aude, la sèrie centrada en el Pol, el personatge més rebel i inconformista de la sèrie de TV3 Marlí. El dia 5 de desembre, aquesta primera temporada es va estrenar a Movistar Plus, agitant la vida de milers de persones que ja estaven enganxades a les vides dels aleshores adolescents Pol i Bruno. Ara ens trobem amb un Pol molt més madur que comença la carrera de filosofia. Per descobrir les bambolines d'aquesta sèrie, parlem amb el Sabadell Héctor Lozano, que és el creador de Marlí i també de Marlí Sapere Auden. Bon dia, Héctor.
Bon dia, què tal?
Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis, doncs, a veure aquesta nova sèrie que canvia una mica, no? Que ja, doncs, el Pol comença, doncs, a estudiar filosofia. Com canvia el personatge en aquesta nova sèrie?
Bueno, el personatge, a veure, fa una evolució cap a la maduresa, no? De fet, la sèrie és la història del seu camí cap a l'edat més adulta, no? La sèrie en si mateixa, doncs, també és més adulta, té un to més madur. De fet, clar, estem a la universitat, ja no estem a l'institut, per tant, diguem-ne que hi ha coses que resulten menys adolescents, no?, per entendre'ns, o menys infantils. I és anar seguint una mica aquesta vida del protagonista. Temes, doncs, tan senzills com, bueno, el dia a dia de la universitat, no? La relació professors-alumnes, la relació entre alumnes, perquè, clar, el Pol entrarà en un lloc on ningú el coneix, no? I ha de fer nous amics.
Clar, en aquesta nova sèrie en Pol, doncs, es troba amb una catedràtica, no?, d'ètica, que serà la seva nova mentora, la professora Bolaño, que interpreta Maria Pujalte. Les semblances amb en Marlí són inevitables. Què els diferencia?
Bueno, realment són bastant diferents. És a dir, sí que ella entra dintre el concepte de professor carismàtic, no?, professora carismàtica, que se surt una mica de les normes i tal, però sí que la relació és més distant, és menys paternalista, no? El Marlí els agafava una mica com a pare de tots i se'ls emportava de donar una volta pel carrer o al pati o no sé on, o a la cuina. Aquí no, aquí la Bolaño, clar, és una catedràtica seriosa, aquí estem a la universitat i la distància entre professors i alumnes és molt més gran, no? Vull dir, això està claríssim. Però tot i així, tots dos es necessitaran i a poc a poc es aniran coneixent.
Uh-huh. Tens por que els fans trobin a faltar en Marlí o no? No tens cap...
No em fa cap por, perquè una mica l'essència de la sèrie hi és, però vaja, no tindria sentit que de sobte... No sé, que... De fet, ell fa hi ha una aparició al primer capítol d'aquest personatge, del Marlí, com ja se sap, ja es va dir fa temps, com una projecció del pensament del personatge del Pol, però ja està, no hi ha res més. Vull dir, no... A mi no em feia por. Jo crec que el Marlí és aigua passada i d'alguna manera és com el llegat del Marlí a dintre del Pol, que es manté i ja està.
Uh-huh. Explica'ns per què aquest títol.
Bueno, Sapere Aude és un títol molt universitari, filosòfic, és una cita de Horacio, no? d'Horaci, el filòsof i poeta, i llavors, doncs, bueno, és una invitació a saber, no? a conèixer-se a si mateix, a adoptar de les coses, a qüestionar-ho tot. És una mica el llegat del Merlí, era això, no? una mica el que els hi deia, no? Heu de reflexionar per vosaltres mateixos, no creure-us les veritats que se suposa que us expliquen per tot arreu, els mitjans o el que sigui, no? i dubtar una mica de les coses i qüestionar-les. Aquest és el resum de Sapere Aude, és a dir, per això ho vaig titular així, no? d'alguna manera, perquè resumia el que li havia ensenyat el Merlí al Pol.
I explica'ns també doncs, a com serà o com és aquesta nova colla no? de la universitat, perquè evidentment doncs, no, els amics de l'institut no tots l'acompanyen no? en aquestes noves aventures.
No, clar, a veure, es trobarà una alumna argentina, per exemple, la Minerva, que és una noia molt independent, que està buscant-se la vida aquí a Barcelona. Hi haurà l'Oti, que és una noia que ve d'un poble i que per primer cop ve a viure a la ciutat, no?, i que està com molt meravellada. El Vial és un noi molt innocent i molt simpàtic, que té un contrapunt còmic a la sèrie, no?, i després hi ha el Rai, que amb aquest xic tindran una relació més peculiar i particular, no?, perquè és un tio de classe alta, d'uns 25 anys, que de sobte, doncs, bueno, qüestiona molt el que és la seva família i la seva, bueno, el tema econòmic, no? Vull dir, el tema de la classe alta, no? La hipocresia que ell creu que hi ha a la seva família i es troba amb el Pol, que el Pol precisament ha tingut una experiència vital econòmicament a casa molt diferent, no? Aquests dos mons doncs, xocaran una mica a través d'aquests personatges.
Uh-huh. Un dels llocs on ha tingut més èxit a Merlí és a Sud-amèrica, no? I precisament la Minerva, el personatge de la nova sèrie, és d'Argentina. Sí. Es pot interpretar com una picadeta d'ulls també als fans?
Completament. És que és un cable llançat des d'aquí completament, sí, aprofitant que evidentment hi ha gent d'Argentina aquí estudiant, doncs vaig pensar que estava molt bé doncs, poder posar una mica més de color no? I aprofitar que fos una noia d'Argentina i com hagués pogut posar un mexicà o una noia de Xile o el que sigui, perquè també ha tingut èxit en molts llocs, però sí que és veritat que Argentina ha sigut especialment exitosa a la sèrie.
Uh-huh. Parlem ara ja d'en Bruno, no? del fill del Merlí, parella sexual i d'amistat d'en Pol a la sèrie doncs, original. Uh-huh. Com afronta en Bruno la mort del seu pare i també l'entrada al món universitari?
Bueno, és més perifèric la història uh-huh. del Bruno, tot i que evidentment surt en aquesta sèrie, però el món universitari, ell fa història i està superant la mort del seu pare i tal, però està molt pendent del Pol, no? Uh-huh. I aleshores haurem d'anar veient com evoluciona això. Evidentment, al final el sabem perquè hi va haver un pas de temps de 7
exacte.
Anys.
Exacte, el flashback,
junts.
No? Sí.
Exacte. I llavors, què passa? Doncs que sabem que acabaran junts, el que no sabem és com. Ara bé, falten 7 anys perquè acabin junts, és a dir, que el que passi entremig uh-huh. poden passar tantes coses com el que passa a la sèrie, no? Vull dir que el Pol també està per altres coses, una mica, bueno, depèn del capítol, oi?
Evidentment del capítol, però veurem doncs aquesta evolució també en la seva relació.
Sí.
Som els fills del sol, desperts quan tothom dorm, disposats a obrir camí, quan ningú té res a dir. Creiem en l'amistat i en la força de la veritat. Abracem totes les formes, fins i tot quan tanquen portes.
La ciutat de Barcelona és una de les pseudoprotagonistes, podríem dir, d'aquesta nova sèrie. Veiem molts escenaris nous, molts exteriors també. Com és això? Com has fet doncs, també aquestes localitzacions, no?
Sí, bueno, clar, hem obert una mica més la sèrie a la ciutat, no? Uh-huh. Abans estàvem una mica tancats allà a la zona on rodàvem la sèrie, al costat de l'institut, no?, diguem-ne, aquella zona, i ara, doncs, bueno, ja es veu molt més la Barcelona, doncs, del gòtic, la platja també, que per primer cop apareix al mar, no?, una Barcelona més, bueno, més segons com de uh-huh. postal, però també més interessant, vull dir, una Barcelona maca i lleig a la vegada, que és el que és.
Totalment. També doncs, a la sèrie original, a Marlí, centrava cada capítol en un filòsof o en un concepte, no?, també de filosofia. Com estan estructurats aquests 8 capítols de Marlí Sapereau?
Sí, aquesta vegada no em centro en cap filòsof concret. Hauria volgut canviar i em centro més en conceptes filosòfics, debats ètics, històries d'aquestes, perquè no volia repetir la fórmula exacta de tocar un autor cada capítol, no? I jo crec que, a més, hi ha una altra cosa, no? Que no només fem, no només hi ha la classe de la Bolaño, que és com la nova Marlí, per entendre'ns, sinó que hi ha una classe de lògica, hi ha una classe de metafísica, hi ha una classe de història de la cultura. Això és la carrera de filosofia i, per tant, hi ha diverses disciplines que es toquen, no?
De fet, també el que podríem dir és que amb la sèrie original doncs es va agafar també molt renom, en part per abordar temes que normalment doncs incomoden a la televisió. Suposo que seguirem veient aquest afany de trencar tòpics, no? Quins temes seran els que s'aborden?
Bueno, sempre, home, de temes, els temes de la vida en general, no? Però el sexe és un dels temes, la llibertat sexual ha sigut un dels grans temes de Marlí i també a Sapereau de continuar així. I crec que s'han d'abordar. Hem anat una mica més enllà en aquests temes, perquè, bueno, trencant alguns tabús i jo què sé, crec que, clar, el mateix fet de que el protagonista és bisexual i que finalment doncs haurà de dir en veu alta d'alguna manera que ho és, no?, poder-ho expressar per primera vegada, crec que això forma part de la maduresa del personatge, d'aquest procés que està fent, i és algú a el que havíem d'arribar, no? Vull dir que el tema LGTB és molt important a Marlí.
Totalment.
És molt important.
Hi ha un tema, però, que m'ha sorprès, i és que en aquesta sèrie doncs, veiem com els estudiants lluiten contra el Pla Bolonya, no? Una lluita que va tenir lloc fa uns anys a Catalunya. Fem un salt en el temps? La lluita torna? Com es situa cronològicament aquesta?
No, més que res, és una protesta per al tema de les taxes, no tant el Plan Bolonya. Jo crec que la manifestació i ocupació del rectorat que es veu en un dels capítols de la sèrie és la mateixa manifestació que hi està havent l'any passat, fa dos, fa tres. O sigui, com que les coses no acostumen a canviar i els estudiants estan bastant fatiguejats, doncs es repeteixen aquestes manifestacions, aquestes concentracions dels estudiants, del sindicat d'estudiants. I això és el que he volgut retratar un altre cop. La Bolaño sí que fa un moment una mena de broma, en lloc de Plan Bolonya, Plan Bolaño, que fa com una broma, però no és que estiguin concretament en contra del Pla Bolonya.
Sinó contra aquestes taxes, no? Contra aquesta pujada, una crítica necessària, totalment.
Exacte, sí.
I agafa't-hi fort, que ja tens més de 20 anys. Que diuen que és quan notes que t'estàs fent gran. Problemes s'acumulen igual que el que vius. M'agrada quan em mires i després em dius que no centraré el cap mai més.
I Héctor, explica'ns si tenies clar des del principi que Marlí tindria doncs, aquesta continuació.
No, des del principi no ho tenia clar. Jo quan vam acabar la sèrie tenia clar d'acabar. El que passa és que, clar, al cap d'un any o així, un any més o menys, em van trucar de Movistar, amb qui ja feia temps que volien fer alguna cosa amb mi i tal, i em van proposar la idea de continuar, i aleshores sí que jo vaig dir-los el que jo pensava feia temps, no? Si algú em proposés de fer una continuació seria sempre, doncs, seria sí o sí amb el Pol de protagonista i a la facultat. No m'interessava veure el Pol com a professor al cap de 7 o 8 anys, sinó que m'interessava veure el Pol com a alumne de la facultat, perquè, a més, aquesta sèrie ha partit d'un edifici, l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, que és molt cinematogràfic, és preciós, com per fer una sèrie. Inclús jo pensava, com és que ningú ha fet una sèrie aquí, no?, tenint això. I, bueno, mira, l'han fet nosaltres.
I fer aquest salt de TV3 a Movistar, com ha estat? Com ho porteu? I també quines crítiques, com de moment, doncs, quines referències, quins inputs has tingut, no?
Bueno, les crítiques i els inputs que hi ha hagut ara, de moment, són molt bons. Vull dir, com en Marlí ha sigut, en general, molt bons. Evidentment, tothom té la seva opinió i sempre hi ha algú que diu, mira, això no m'agrada tant, això tal. però bé, molt contents estem. A més, sabem que hi ha hagut molts visionats de la sèrie. Vull dir que realment hi ha gent que en dos dies, inclús en un dia, se l'ha vist tota, que això dius, ostres, passes un any i pico treballant i de sobte en un dia s'ho miren. Però bueno, i el pas de TV3 a Movistar jo crec que ha sigut un pas bastant natural, no? Vull dir, a TV3, clar, hi ha les limitacions econòmiques que hi ha i no podien continuar amb la sèrie. Aleshores, Movistar va comprar els drets a TV3, no a mi, a TV3, perquè són de TV3, i ara els té Movistar i vam engegar el projecte. Va ser així, i aleshores, clar, hi ha el doble de pressupost per tota la gent que hi treballa, perquè realment aixecar una sèrie costa molt, i clar, si hi ha pocs diners encara costa més, no? S'han de fer molts sacrificis. Aleshores, bueno, ara hi ha més comoditat, més qualitat, és pujar molts graons de cop, no?
Totalment. Doncs, Héctor, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes novetats,
bueno,
d'aquesta nova estrena. Una abraçada
gràcies
ben forta.
Una abraçada. Merci.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.